Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Si fem cas d'allò que proclamen molts ajuntaments, estan decidits a jugar un paper actiu en la promoció de la sostenibilitat ambiental i en afavorir una transició energètica verda als seus municipis. Amb aquest propòsit d'incentivar les energies renovables, una de les actuacions que estan sent valorades és la creació de les anomenades comunitats energètiques. Olèrdola és un exemple d'aquest objectiu. El seu ajuntament voldria promoure una d'aquestes comunitats i per això ha demanat el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. En conversa amb Raimon de Cara, ens ho explica des de Canal 20 la regidora de Medi Natural de l'Ajuntament d'Olèrdola, Mireia Mancera.
En sessió de Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola, celebrada fa uns dies, s'aprovaven les sol·licituds d'ajuts que demana l'Ajuntament d'Olèrdola per aquest 2023 dins del catàleg de serveis que ofereix la Diputació de Barcelona als municipis. Ens volem centrar ara a conèixer els aspectes, els recursos més rellevants que ha sol·licitat en l'àmbit de Medi Natural l'Ajuntament d'Olèrdola i per això conversem amb la regidora d'aquest àmbit de l'Ajuntament, la Mireia Mancera. Aquí saludem. Mireia Mancera, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer d'entrada hem de dir doncs, que la Diputació a vegades és una idea recurrent que està al costat dels municipis, és com un mantra que sovint s'acostuma a repetir, però això s'expressa, per exemple, de manera molt concreta amb aquest catàleg de serveis. D'entrada ho hem de valorar així, no? La Diputació sempre ofereix moltes possibilitats per obtenir recursos que ajuden als municipis.
Sí, és així. La Diputació ofereix una sèrie de subvencions en forma amb tres tipus de formats per nosaltres, sobretot molt destinat als ajuntaments petits i ens comarcals o supramunicipals, i per als ajuntaments com ara nosaltres, de menys de 20.000 habitants, doncs és quasi una sol·licitud necessària i amb la que esperem anualment que arribin al catàleg, que convoquin el català, perquè són ajuts de tres tipus. Tenim ajuts econòmics, que a vegades no són grans aportacions, a diferència que la Generalitat o el Fons Europeu, que parlem de milers d'euros, però són petits ajuts amb els que continuem quasi de forma sistemàtica, periòdicament. Després, ajuts tècnics, que això està molt bé perquè ens ajuda molt a omplir a vegades aquesta deficiència o aquesta limitació de recursos tècnics que tenim, amb el sentit de que som la població que som, tenim els recursos que tenim i voldríem fer projectes, però ens falta poder disposar d'aquestes hores per tal de gestionar aquests projectes i a la Dipos robar. I després està el recurs material, que és quan la Diputació et posa servei teu en concepte o en caràcter de préstec o sense aportació econòmica, doncs una sèrie de materials o tallers per tal de fer algun tipus de sensibilització ambiental, per exemple, en el cas de Medi Natural.
Anem a pam, si li sembla, anem a aquests recursos que ara ha sol·licitat per aquest 2023 l'Ajuntament amb Medi Natural. Un entenem que és important per la visió estratègica que conté, un que té a veure amb la gestió de les comunitats energètiques, d'una comunitat energètica al municipi. Ens ho explica?
Sí, així com a de totes les sol·licituds que hem presentat dins del catàleg 23 de la Diputació de Barcelona, la que volem destacar és un recurs tècnic que consisteix en tot el suport tècnic a la redacció de documentació per tal de elaborar una comunitat energètica o un mecanisme similar per fer la transició energètica cap a energies renovables. Això vol dir que disposaríem de tècnics amb especialitat en aquesta àrea, que el que faria seria estudiar el nostre municipi, presentar-nos quin és el sistema o comunitat energètica o similar que s'ajusti més per tal d'abastir al màxim, si no és la totalitat, doncs al màxim de la nostra població. I a més, no solament es queden en fer una proposta de quin és la comunitat que més s'ajustaria o el sistema que més s'ajustaria, sinó elaborarien inclús el pla de negoci, com funcionaria aquesta nova empresa público-privada o pública, on hi ha participació ciutadana, això és el que interessa, la participació ciutadana, o bé un sistema públic, i a partir d'aquí també supervisen el que és la instal·lació, en el cas que s'executi també el projecte, també supervisen aquesta instal·lació.
Perquè, de manera resumida, què és el que hem d'entendre per comunitat energètica? Sota aquest concepte, què és el que hem d'entendre?
La comunitat energètica vindria a ser una figura jurídica que podria ser de constitució, bueno, hi ha les figures privades, no? Com si una persona particular es posa plaques a casa seva, no seria una comunitat energètica, sinó seria un privat que utilitza un sistema de plaques per fer un autoconsum, per exemple. I en el moment en què aquest particular, per exemple, posa a disposició d'altres particulars amb una certa distància l'ús de les seves plaques per tal de fer un autoconsum o bé fer una acumulació d'aquesta energia per tal d'utilitzar o després invertir i revocar cap a la xarxa perquè hi hagi un retorn econòmic, aquí es genera una comunitat energètica. Hi ha diferents figures jurídiques i no solament la privada, sinó ara es parla molt de la figura de fer-ho públic i introduir la figura público-privada, on hi ha participació local amb fons públic i una participació ciutadana. Però aquí hi ha molts... es parla molt, però encara hi ha moltes flecos, molts fonaments i conceptes jurídics que s'han de treballar molt, perquè com a tal, com a figura jurídica, implica deures, implica obligacions, implica participacions, implica aportacions econòmiques, repercussions, quins percentatges o no de consums i com es gestionen aquests consums. Doncs tot això és molt complexa, perquè a vegades, si dintre d'una mateixa comunitat de veïns hi ha moltíssimes discrepàncies, ara afegim que hi ha una part pública, privada, quina part posa de cada cosa, com s'arriba a distribuir i agafar tota aquesta energia, a quin preu es ven si és que necessiten vendre perquè hi ha una acumulació. És molt complexa i davant d'aquesta complexitat, per això ara demanem la primera fase un estudi. Sí, tota la part d'estudi, de projecte, de propostes, és el que demanem ara.
Amb aquesta idea d'avaluar si és possible des del territori, en aquest cas des del municipi, generar, distribuir i comercialitzar la pròpia energia generada per l'Olèrdola, en aquest cas.
Bueno, d'entrada, el projecte és, pensem, a nivell local. No descarten, dintre del que és la descripció d'aquest servei, no es descarta la possibilitat de fer unes instal·lacions on hi hagi col·laboració intermunicipal, perquè al final acabem una miqueta optimitzant els recursos públics. Llavors, això encara és com més complex encara, perquè si afegim una figura público-privada i a més que implica diversos municipis, doncs ja és una mica, encara imaginem, no?, la complexitat de tot això. Però si pensem només en l'Olèrdola, sí, consistiria en veure quina és la millor manera, quina és el que més s'ajusta a les nostres necessitats. No podem dir si és un autoconsum o si a partir d'aquí generarem energia perquè després ens compensin econòmicament, perquè encara no en sabem quin tipus de necessitat energètica tenim. Llavors, ara està tot... estem en fase d'estudi inicial. Sabem que volem això, sabem que això és el futur i sabem que aquí ha d'intervenir una figura público-privada o de comunitat on hi hagi una aportació veïnal. Això és importantíssim, perquè al final és un actor que s'implica, però també repercuteix en la seva economia. I, aquesta és la nostra idea, i de la d'altres molts municipis petits que necessitem anar per aquí.
Quan es preveu disposar d'aquest estudi?
Ara hem sol·licitat la subvenció. Llavors, aquesta subvenció hem d'esperar, o bé, segons el tipus de subvenció, el termini per respondre si te la donen o no és de 3 mesos, o bé perquè ho publiquen en el boletí oficial de la província, o bé perquè t'ho notifiquen de forma individualitzada a cada ens que ha demanat l'ajut. Llavors, ara estem amb aquest... L'hem sol·licitat abans el 9 de febrer, llavors estem al... No, aquesta s'ha sol·licitat a partir del 13 de febrer, que es va fer l'acord de Junta. Estem a l'espera, estem en fase d'espera, si ens l'accepten o no.
Més recursos que s'han sol·licitat a la Diputació, adquisició de cubells i contenidors que han estat malmesos per Port Senglars. Perquè ens podem fer una idea del volum d'aquesta problemàtica, quants cubells té comptabilitzat l'Ajuntament d'Olèrdola que han estat objecte d'aquesta destrossa dels Ports Senglars?
Comptabilitzat, ara mateix, crec que no el tenim comptabilitzat, perquè al final és molt poca la constància que ens arriba a nosaltres. Algun veí, sí que de tant en tant esporàdicament et diuen escolta, que vas haver d'anar a recollir un altre cubell, però a mi m'arriben pinzellades. Sol·licituds que entren per l'Ajuntament perquè s'han trencat o no, molt poques. O sigui, comptabilitzat, ja et dic, ara mateix no hem tingut una gran demanda ni ens baixa l'estocatge que tenim d'aquest material per això. Però sí que està clar que a la llarga haurem de tenir, és un recurs econòmic, o sigui, es tracta de comprar més cubells en previsió del desgast, del deteriorament. També sí que tenim queixes a vegades de que els operaris que utilitzen els cubells que els deixen, doncs, el deixen o cauen, no ho sabem com, de mala manera, i es piquen i llavors es malmeten els cubells. Llavors, bueno, no sabem si per sang grau o per no, però la qüestió és que ara mateix no tenim. Tenim sort, que sí que tenim molt por senglar, però que causi tants desperfectes no ens consta que sigui un delta baix. Encara i així, doncs demanem un recurs fins a 10.000 euros, que si ens el donen, benvinguts siguin.
Més peticions, en aquest cas, una que té a veure amb la gestió, el suport sostenible d'infraestructura verda urbana.
Sí. Voldria explicar una mica el concepte de la infraestructura verda urbana. És tot aquell conjunt d'espais siguin naturals, i ara pensem en espais com ara la zona de la muntanyeta, té una part natural i una part seminatural, perquè ha intervingut la mà de l'home. I després tenim el que són els jardins, parcs i jardins purament que estan en el nucli del nostre poble. Doncs nosaltres ja fa temps que vam detectar, i ens ho han fet arribar els veïns, la necessitat d'actualitzar els nostres espais verds. I aquí és on aquí participa l'acció climàtica nostra, o sigui, la nostra aportació per tal d'adaptar-nos al canvi climàtic és fer que els nostres espais, que actualment són espais, entre cometes, doncs, ajardinats, siguin més ajardinats. O sigui, que portin una infraestructura verda gran, que hi hagi cobertura verda. Aquesta cobertura ens ajuda a mantenir la temperatura, que està demostrat que baixa la temperatura dels nuclis entre 2 i 3 graus, com a ciutats de Barcelona, que arriben fins a 7 graus, on hi ha grans pulmons, grans jardins. Aquí doncs, no tenim aquests espais tan grans. Després, evidentment, que atrau el que és la biodiversitat de flora i fauna, amb els respectius molestes o no, però bueno, venen insectes i venen els ocells, i tot això aporta una sèrie d'animals que enriqueix al final la biodiversitat. I després el que generes espais de sociabilitat, o sigui, generes un espai que es presta a fer activitats molt més saludables, on hi ha un espai de conversa, de descans, un espai ociós d'apreciar la natura, un paisatge que a nosaltres ens agrada. I per tots aquests motius tenim pensat aquest recurs tècnic, que el que farà serà, tornem a fer el mateix, projectes i propostes de com canviar els nostres espais urbans.
I un altre recurs també que podem subratllar és el suport a la gestió de residus, neteja viària i economia circular. Déu-n'hi-do.
Sí, és com molt llarg tot i sembla com... Bueno, al final és un suport tècnic, també torna a ser tècnic, on ens donen unes propostes per tal de millorar la gestió de residus o la neteja viària o tot això des d'un punt de vista de l'economia circular. Nosaltres, en aquesta subvenció que té diverses línies, hem demanat una línia de les dues que té que està relacionada amb la redacció d'ordenances municipals, propostes per reduir i anar cap a residu zero i un estudi de taxes i propostes de millora. Des que vam fer l'implantació del porta a porta, ja vam anunciar diverses vegades que per tal de poder fer una ordenança fiscal que s'ajusti a el que és la participació del ciutadà, necessitem un estudi econòmic de quina situació tenim i a partir d'aquí quina és la situació econòmica de la que ens va sent i cap a on volem. I a partir d'aquí establiríem una taxa. Llavors, és molt complex establir una taxa segons la taxa, segons la participació ciutadana, i per això no ens ho vam pensar i quan vam veure aquest recurs tècnic van dir anem a demanar-la ja, sí o sí.
Per tant, hem d'entendre a partir del que explica ara que s'ha demanat aquest recurs per avaluar com ha de ser la nova taxa, hem d'entendre doncs, que de moment aquesta taxa no es tocarà, que es mantindrà el preu, l'import.
Bueno, ara a finals d'any vam fer les modificacions pertinents a les diferents ordenances fiscals, entre elles de les residus, i com vam anunciar, doncs sí que va haver alguna modificació en quant a la bonificació de deixalleries, però bueno, vam establir que es mantenien les taxes. Es va canviar el redactat o els supòsits on que eren objecte de taxa, però la taxa com a tal encara no contempla la participació o la penalització en cas de que no participi. Perquè és que és el que et dic, ens falta, per fer això no es pot fer allò, com abans es deia, no? Si m'ho permets, el cuento la vieja, bueno, tanto por tanto, más o menos, no? Estimaciones, no. Això darrere d'un canvi, d'una fiscalització de residus, hi ha un estudi econòmic molt, molt intens i molt profund, i necessitem dades. Ara mateix també ens falta encara obtenir el gruix d'aquestes dades, i a partir d'aquestes dades, que és la mare dels ous, a partir d'aquí es farà tota la resta de valoracions de quin és el sistema més òptim i just, jo m'atreviria a dir, per tal de definir i proposar una nova taxa fiscal.
Fa ja més de mig any que està en vigor aquest nou sistema porta a porta extès a tots els nuclis d'Olèrdola. Entenc també pel que diu que aquestes dades de moment no són suficients, les recollides fins ara en aquest marge de temps?
Sí. M'agradaria dir una altra cosa, però ara mateix nosaltres estem reclamant, o sigui, sabem, s'està complint amb la recollida, s'estan complint a les diferents fraccions, però ara mateix no disposem de les dades del retorn, de que ens puguin dir, per exemple, quina és la fracció rebuts que s'ha deixat de recollir, per exemple, els polígons, que és una fracció que gravava molt la taxa, o sigui, a nivell de la despesa que a nosaltres ens comporta tot el sistema de recollida, el que es feia de residus als polígons era molt gran. Tot això, clar, ha desaparegut, aquesta recollida, perquè ara no entren les empreses, hi ha obligació de que no entressin, i s'ha fet real que aquestes empreses s'ho gestionen de forma particular. I llavors, per una altra banda, ens falta la participació i en quina fracció, en quines tones participen segons cada fracció els veïns. En tones, en quantitats exactes, no les tenim. Llavors, ens diuen que es compleixen, que es passen que les recollides són efectives, però, clar, ens falta aquesta informació objectiva i no provisional.
Per tant, de ben segur els veïns i veïnes d'Olèrdola el que hauran d'esperar en tot cas, en funció també del suport que rebrà de la Diputació per establir aquestes dades, que la modificació de les ordenances fiscals que puguin traduir-se doncs, amb algun canvi a la taxa de recollida d'escombraries ja serà doncs, per al 2024 en tot cas. Aquest 2023
sí,
això
sí.
Ja no es toca.
Això quasi segur, perquè a més un estudi d'aquest tipus, ja et dic, necessitem veure una evolució. No serveix de molt aquelles notícies que semblen molt, que són molt, molt alentadores inicialment, no? Que et diuen en menys de 2 mesos s'ha passat d'una recollida del 40% a un 80%, perquè tot això després s'ha de regularitzar. Llavors, bueno, això és així, és molt golós, és una notícia molt maca, però jo, al final el que ens interessa a nosaltres és, amb un any vista, vale, quina estabilització tenim d'aquest tipus de recollida, la participació que podem realment objectivitzar de tot això. Perquè a partir d'aquí, amb números objectius, podem fer una taxa que s'ajusti. Igualment així, insisteixo, com a regidora i com a persona que ha mirat moltíssimes ordenances i hem parlat amb molts alcaldes i alcaldesses, és que al final aquestes ordenances són de les que més van evolucionant al llarg del temps, eh? Perquè al final el poble es manifesta i té uns costums, i segons els costums tens unes necessitats i generes uns residus, i moltes vegades acabes ajustant, eh? Introdueixes ara un concepte, treus un concepte, modifiques... Per tant, és una ordenança que de tant en tant anirà sortint, perquè inamovible no serà. Serà movible i adaptable.
I per això és important el que apuntava abans, disposar de dades d'aquest estudi tècnic, d'aquest suport en la gestió de residus per part de la Diputació. El que apuntàvem a l'inici de la conversa, la Diputació té els elements, la perspectiva i les capacitats tècniques doncs, per oferir tots aquests elements.
Sí, sí, sí. I esperem acollir-nos amb aquestes, que ens les donin i, a més, mantenir les, que també hem demanat altres sol·licituds que ja venim, són unes clàssiques per nosaltres. I bueno, ja quasi que comptem amb aquest recurs econòmic i tècnic, no? Perquè bueno, no complim els barems, complim els requisits i com que són coses que nosaltres no ho sol·licitem apurant el termini de sol·licitud, sinó són dels ajuntaments que ho sol·liciten més d'hora, doncs bueno, encara que sigui concurrència no competitiva, però ho demanem molt a temps, esperem rebre aquestes subvencions.
Doncs estarem al cas de com s'acaben resolent aquestes peticions i les seves traduccions concretes directes en la gestió del dia a dia d'aquest àmbit de l'Ajuntament d'Olèrdola de Medi Natural i en la gestió d'aquests diferents serveis. Gràcies per explicar-ho, Mireia Mancera, regidora de Medi Natural de l'Ajuntament d'Olèrdola. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies. Adéu.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvei i propostes rares. Va i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser avis i tiets.
Olivia és una de les cançons del nou treball dels Tiets, de Tiets. Amb ells arribarem a 11:15.
Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més a la família. I just el mateix any que va marxar l'avi, surt una panxeta i els papas són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia que va massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany. Jo em sentia el protagonista. Avui l'únic que vull és veure tu, Olivia. Sempre seràs la gran de la nova família. Va, i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser avis i tiets. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més a la família. Ens va passar el concert.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:15 del matí i a aquesta hora encetem aquest repàs a les notícies en el següent flash informatiu. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos aprova la portada d'aigües a la zona d'Espitlles. Aquesta zona podrà comptar ben aviat amb subministrament d'aigua de la xarxa d'abastament municipal després que el plenari hagi aprovat aquesta setmana per unanimitat un conveni entre els ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos i d'Olèrdola per la contractació d'obres i el subministrament d'aigua a la residència Masia Espitlles, als habitatges del carrer d'Espitlles i a la Masia de Penyafel. La portada d'aigua a aquesta zona serà possible gràcies a l'acord dels dos municipis, ja que les obres les executarà l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos al terme municipal d'Olèrdola, donat que la xarxa d'abastament més propera a Espitlles és la de Moja, on es connectarà el servei. L'Ajuntament de Santa Oliva instal·larà tres marquesines noves. L'Ajuntament té en marxa treballs de millora de diverses parades d'autobús. Concretament, ha aprovat la col·locació de tres noves marquesines pel Servei Municipal de Transport Col·lectiu de Viatgers a diversos punts del municipi. La primera es localitzarà al carrer Nou del nucli històric del poble i les altres dues estaran instal·lades a la plaça del carrer Sant Joan i al carrer Sant Lluc de les Pedreres. Aquesta urbanització és un dels set nuclis de població de Santa Oliva, però queda apartada del poble. Amb tot, les Pedreres tenen actualment un nombre d'habitants més elevat que el del nucli de Santa Oliva. El pressupost previst per aquesta acció és de més de 29.000 euros. Pel moment, encara falta confirmar quina serà l'empresa contractada per executar les obres. Es presenta el llibre El reto de l'escola rural, hacer visible lo invisible, per visibilitzar aquest model d'escola. Dijous es presentava el llibre El reto de l'escola rural, hacer visible lo invisible, a l'Escorxador, per part de les autores vilafranquines Roser Boix i Laura Domingo. Les acompanyava també la mestra i exdirectora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament, Carme Ortoll, que ha col·laborat en l'elaboració del llibre. Aquest llibre pretén mostrar la importància del paper que té l'escola rural en els territoris rurals. La mestra, psicopedagoga i professora i investigadora de la Universitat de Vic, Laura Domingo, explicava i detallava de què tracta l'escola rural. Es tracta d'una escola amb unes característiques pedagògiques i organitzatives pròpies i que és un component clau per seguir avançant amb l'adquisició real d'una igualtat d'oportunitats en termes d'equitat en aquests territoris. L'objectiu de l'obra és visibilitzar l'escola rural com una tipologia de centre que durant molts anys ha estat silenciada i poc reconeguda tant per part de les polítiques educatives com de les institucions universitàries. I acabem parlant de l'exposició d'aniversari dels 10 anys de la Ruda, que donava el tret de sortida fa uns dies. Era aquest dijous passat, quan començava l'exposició 10 anys de feminisme, 10 anys de cartells, al casal popular La Garalda. La mostra recull els cartells que s'han anat fent al llarg dels 10 anys de vida de l'entitat i es podrà visitar durant tot el mes de març. Més endavant també es farà un sopar multitudinari obert a totes les membres actuals i antigues de l'Assemblea. Un vermut, una campanya i parada en el marc de Sant Jordi, el sorteig d'una panera i s'impulsarà també una taula rodona feminista. Es crearà un calendari solidari pel 2024 i una jornada no mixta pel 25 de novembre, entre d'altres. A més, per aquesta primavera hi ha previst un llançament de marxandatge per garantir la sostenibilitat, autogestió i independència del col·lectiu.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Aquesta setmana ens retrobem amb l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis, que ens visita tot sovint un cop al mes. Neus, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, què tal?
Seguirem parlant de gossos amb ella i avui, sobretot, focalitzem en aquells gossos que són adoptats d'una protectora i que, al cap d'un temps, poc, sovint, tornen a la protectora, són retornats. Neus, si et sembla, potser podríem explicar una miqueta el funcionament, no? Quan vas adoptar un gos a una protectora, tens un període d'adaptació. Com funciona això? Per fer-nos a la idea i a partir d'aquí estirem el fil.
Bueno, sí, o sigui, quan tu vols adoptar un gos, sí que tens aquest període, no? De, com de prova. El que passa que sí que és com una mica una arma
de doble filo,
de doble,
no?
Filo, sí. Perquè, per una banda, les persones que tenen dubtes i que volen provar, doncs això els hi pot servir com a, entre cometes, una excusa si volen tornar el gos, no? Però, clar, també hem de pensar que realment la part del gos i que pateixi aquesta retornada, no? Doncs és la més greu, no? I tindrà unes conseqüències futures i no tan futures, no? De conseqüències negatives per a aquest gos. O sigui, el període d'adaptació...
Quan sol durar?
Pot durar el que, diguéssim, legalment, el que es pot donar un mes com a període...
Fins a un mes?
Sí. El període d'adaptació real, no el, diguéssim, el legal o el que estableix, sí, les protectores, no? Pot durar d'un mes a 3 mesos o inclús més. Depèn del gos i dels problemes que tingui. I de l'espòs i de l'entorn on vagi a parar, etc. No?
I aquest període d'adaptació hi és sempre quan adoptes en una protectora?
A nivell contractual, vols dir?
Sí, exacte.
No ho sé si amb totes les protectores hi és. També està el tema de les acollides i les adopcions. O sigui, les acollides... Clar, això hauríem de mirar en cada protectora quin tipus
quin
de
sistema
contractes
fa servir.
Tenen. Sí. Però sí que hi ha en molts casos persones que no volen adoptar o que no ho tenen clar, fan una acollida.
Temporal.
Sí. El que passa que a vegades les retornades han sigut tant en adopcions com en acollides. I bastant abans del que més o menys s'havia parlat que aquella acollida podria durar.
En el contracte, entre cometes, que s'assigna entre la família que es decideix adoptar aquest gos i la protectora, s'estipula aquest període d'adaptació i es recull la possibilitat que, si no funcionés, l'animal pot ser retornat.
Pot tornar, sí.
Però tu creus que se'n fa un abús d'aquesta clàusula?
Jo penso que això, sí, dona una... com un relaxament, no? De... No ho sé, és que trobo que és un problema bastant profund, molt més profund que el que hi ha en un paper, no? A nivell social i a nivell de compromís, també, a l'hora d'agafar un gos, no? Jo estic molt en contacte amb voluntaris que donen la seva vida i el seu temps pels gossos i en contacte amb adoptants, amb potencials adoptants, i te n'adones que la visió d'uns i dels altres moltes vegades està tan lluny, no?, del que és realment un gos. O potser d'entrada no t'ho sembla, però a l'hora de la veritat sí que dius, ostres, no m'ho semblava d'aquesta persona, però realment quan ha sorgit un problema el gos ha sigut retornat com si fos un sona fatal, no? Però un electrodomèstic que no t'ha funcionat bé i et dona problemes, no?
I estem parlant d'un ésser viu.
Sí. I llavors, bueno, aquí hi ha dos...
Analitzem aquestes, sí, causes d'aquests retorns. Quines poden ser?
Clar, és que... Jo, a mesura que vaig tenint experiències, te n'adones que cada persona, cada família, és un món tan ampli, més que un món, un univers, perquè és que sí, hi ha una barreja de tantes emocions, tantes experiències que tu hagis passat o tingut a la teva vida. Com tu gestionis realment les coses. Hi ha tants matisos que des de els que treballem per tirar endavant aquestes adopcions no hi arribem, no els podem abarcar, ni els coneixem ni els sabrem mai, que és molt difícil dir o assegurar que una adopció sortirà endavant sí o sí.
Però en tot cas, què aleguen quan tornen aquest gos o aquest gat? Però avui parlem
doncs,
de gossos.
Doncs normalment les excuses poden ser des de que el gos té ansietat per separació, que borda quan marxes fora de casa, que et trenca coses, que és molt nerviós, que et salta, que et grunyeix, que no sé, que el carrer és reactiu amb altres gossos, que no s'adapta a l'entorn, mil coses.
Però això pot passar igualment sí. amb un gos que no està sent adoptat.
També.
Amb un gos que hagi nascut a casa, sí, que hagi arribat de cadell. Sí. M'estàs dient problemàtiques habituals, entre cometes, que poden sorgir.
Sí, i tant.
Què vols dir, que la primera de canvi ja s'arronsen?
En molts casos, sí. Per sort, el percentatge no té el CD, el percentatge de tornades, en un mes dels gossos adoptats, quants tornen, per sort, no és molt alt, però n'hi ha. Llavors, n'hi ha molts que, a banda de tots aquests problemes que tu comentes, no, que qualsevol gos pot tenir, la gent ho assumeix i ho tira endavant, i si a la protectora hi ha un contacte d'educació, no? Que ajuda amb el tema d'adaptació i d'educació canina i tal, doncs recorren a tu, o inclús poden contactar amb algun educador. Es preocupen i ho tiraran.
Ho lluiten.
Sí.
No abandonen a la primera de canvi, no?
No. Però en altres casos, per això comentava, no?, que totes aquestes coses més aviat de logística o de problemes dels gossos que van amb la seva motxilla, que et trencaran una cosa, que ploraran quan marxis, mil coses que saps que pots passar, i a més, des de la protectora, en molts casos se t'avisa, pot passar això, i en molts casos es diu d'una manera hipotètica perquè tampoc coneixem aquests gossos en un entorn
diferent a la protectora, no?
Exacte, i jo m'he trobat gossos que allà semblen que no hagin trencat mai un plat i després en una casa, doncs... tenen un grapat de problemes, tant a casa com a fora al carrer, i dius, ostres, no ho hagués dit mai, no?, que aquest gos... Jo ara, cada vegada vas agafant més eines, també, no? I a vegades els gossos
aprens.
Que trobo, sí, que són molt... molt que es, bueno, que es porten bé, pobres, o que no donen molt la nota allà, penso, bueno, aquest gos no l'estem veient realment com és. Aquí es comporta d'una manera...
Dubtes, no?
Sí, i tant. N'hi ha d'altres que sí, que es nota, que són molt afables, molt... Però aquells gossos que veus com super, super, super prudents, després, potser són tan prudents perquè observen molt a veure què passa, però quan ja estan en un entorn que se senten més segurs i tal, poden treure...
La seva personalitat,
sí,
no?
Sí.
Que estava tapada, de
exacte,
cometes.
Sí.
Clar, quan hi ha un retorn, dèiem, hi ha un contracte que recull aquesta opció, per tant, no passa res per la família adoptant que ho ha intentat, però pel gos, per l'animal, sí que hi ha conseqüències, no? Sobretot psicològiques. Evidentment, torna la protectora i continua tenint un sostre i aliment. Però psicològicament, com afecta?
Clar, si en aquells dies aquell gos... Normalment es vinculen ràpidament els gossos, perquè la persona que els pren doncs passa a ser com una mica el seu salvador o els... No sé com ho deuen interpretar ells, no? Perquè tampoc estem a dintre del seu cap, però realment el que passa en general és que agafen un vincle fort amb la persona que se'ls ha endut, que se'ls ha endut cap a casa, que els hi dona una nova vida, que els hi dona un carinyo, no? Així ja de bones a primeres, i una confiança i un menjar. Llavors, clar, aquell gos que es vincula tan ràpid és possible que tingui ansietat per separació, no? Què passa? Que si aquest gos, pel que sigui, perquè aquesta ansietat per separació comporta uns problemes que la persona s'agobia i veu que allò no tindrà cap solució i el torna, doncs aquesta ansietat per separació a la propera vegada que aquell gos l'adoptin segurament serà encara pitjor. I a més, aquest vincle que ha agafat amb aquesta persona en aquells pocs dies, si torna la protectora, si torna la gàbia, doncs és una pena més afegida, un segon abandonament o tercer, vés a saber, no?
Ara anomenaves la gàbia i és bo perquè és molt gràfic. Aquests animals viuen dins de gàbies a la protectora, tot i que sí. Hi ha voluntaris que els treuen a passejar, sí. Però si n'hi ha molts, no és molt sovint. I clar, en el moment que comença un procés d'adopció, entren en una llar, amb una família, no estan tancats en una gàbia, per tant, clar, això ha de ser molt frustrant si tastes això
sí.
I tornes a la gàbia.
Exacte. Sí, sí, sí. És que no em puc imaginar què els hi pot arribar, què els hi passa pel cap, no? D'una banda, és molt dur, no? Però també els gossos que porten molt de temps en una gàbia, malauradament, s'acaben acostumant. Tampoc això és per dir, ah, bueno, ja estan bé allà. No, pobrets, no els hi queda una altra. Però
s'adapten.
Al final s'acaben adaptant. N'hi ha alguns que no, eh? O sigui, hi ha casos especials que els hi pot més l'estrès d'estar en aquella gàbia i comencen a fer unes conductes que al final són autodestructives, que bueno, se'ls diu quan els nivells d'estrès ja estan pels núvols, fan conductes estereotipades, no? Que és, per exemple, donar volta sobre si mateix, s'autolesionen... Bueno, hi ha gossos, també és un percentatge baix, però n'hi ha. Acaben estant, són desequilibrats total, no? I sí que només si els treus d'aquell entorn canvia, o sigui, els hi passa aquestes conductes, no?
Aquests són poquets. La majoria,
són pocs,
dius,
però n'hi ha.
S'adapten, entre cometes.
La majoria, al final, bueno, sí, més que una adaptació, jo penso, pobrets, que és com una resignació, que ja els veus que és... I això te n'adones a vegades quan ja els treus a passejar, no?
Sí.
I els que ja porten temps allà, i portar temps vol dir, en molts casos, 4, 5, 6 anys, que es diu ràpid, no?
Són molts,
però
i més per
molts
un gos.
Anys. I els treus a passejar, i ells gaudeixen l'estona que els treus a passejar, però quan tornen cap allà, doncs tornen cap allà, i entren a la seva gàbia i no resisteixen perquè és el que els hi toca.
És el que toca, no?
Sí.
Aquesta resignació,
llavors,
que deies.
És com una resignació, sí. Llavors, bueno, clar, n'hi ha alguns que si, suposo que si ja els hi ha passat alguna vegada això de marxar, tornar, al final acaben també doncs, amb aquest estat de resignació, però que s'apropa bastant, suposo, a una tristesa, no?
Depressió, si li posem nom.
N'hi ha alguns que sí que
tenen
humà. Depressió. Sí,
no?
N'hi ha alguns
si
que sí.
Si els humanitzem, per entendre'ns, seria això, no?
Sí, sí, sí. Ara fa poc, que va entrar fa poc, realment està com diagnosticat, entre cometes, doncs d'això, de depressió. Perquè un cas de... Bueno, una de les parts de la família va tenir un accident, no s'ha pogut fer càrrec del gos. L'altra part ha decidit no tenir-lo perquè el gos realment doncs, destrossava la casa, tenia una ansietat per separació i ara està doncs, a la protectora amb les potes fetes pols d'intentar escapar-se i amb un estat que, bueno, sembla realment no fa falta entendre-hi massa per veure que aquell gos està en un estat depressiu, no?
Dèiem, com a conseqüències psicològiques d'aquest retorn quan una adopció no va bé, ansietat per separació, que complica un segon intent d'adopció. Clar, no serà tan planer com si fos la primera vegada, no? Que
no.
Tornes en un entorn familiar.
Clar, la desconfiança i la incertesa, no en la persona que se l'emporta, perquè els gossos que són confiats, pobrets, són confiats, i t'ho donen tot si te'ls emportes una altra vegada, no? Però la incertesa de la situació sí que hi serà, perquè si ja ho ha viscut aquella experiència almenys dues vegades, perquè la primera l'abandonament i la segona que l'han tornat a...
És veritat.
Sí. Si ja l'ha viscut dues vegades, aquella incertesa, el període d'adaptació és possible que sigui més llarg o complicat, perquè fins que no passi més temps i algú realment vegi que no marxa d'allà, doncs aquests nervis, aquesta incertesa, tot això provoca un estrès i un gos estressat, ho hem parlat moltes vegades, no? Té problemes i porta problemes.
Per tant, Neus, per adoptar i que funcioni, què cal?
Moltes vegades hem parlat...
Anem a l'origen, no?, de tot plegat, per evitar aquests retorns.
Perquè en molts casos es mira tots els aspectes més pràctics o materials.
De logística.
Sí, logística, temps,
inversió,
espai...
Inversió econòmica.
Inversió econòmica. Pot ser que tot això diguis... Ai, mira, sí.
Puc.
Sí, puc. Però una cosa que has de fer més profunda és preguntar-te tu mateix si tu amb aquell ésser que t'enduràs a casa, sigui, com si tinguessis un fill, no?
Que no el pots tornar.
Sigui com sigui aquell fill que tindràs, tu no el pots tornar, tu ho acabes de dir, no? Doncs pensar això, agafi l'individu que agafi, que realment primer estudia tu, coneix diferents individus, el que vegis tu que... no sé, tens més connexió o el que sigui, però bueno, també he vist casos de molta connexió i després també es desconnecta ràpid, saps? Sí. Però vull dir, fes una anàlisi,
una reflexió personal,
molt important,
no?
De sigui com sigui aquell individu, els problemes que tingui, els diners extres que et farà gastar, et compromets o no et compromets amb ell? Perquè si això no ho tens clar, espera't. Ja tindràs temps en un altre moment o en una altra situació, o potser millor que adoptis un gat o un... No ho sé, perquè ara amb la llei aquesta nova hi ha molts animals que tampoc es poden tenir a casa, els periquitos, em sembla, o... Bueno, no ho sé, no, me l'haig de mirar.
La nova llei de benestar animal, sí, perquè la van aprovar a principis de febrer, no?
Sí,
encara
sí,
és molt nova.
Me l'haig de mirar. Però vull dir...
La paraula potser... clau és compromís, eh?
Compromís.
I fer aquesta autoreflexió... i preguntar-nos si estem disposats, tot el nucli familiar,
sí,
a adoptar aquest compromís.
Adoptar aquest compromís de que
quan
aquell
gos... Que si no és un camí
gos...
de roses, ho entomarem, no?
Sí, quan aquell ésser entri a casa teva, a per totes, o sigui, vingui amb la motxilla que vingui, el cas que et diria molt extrem seria, per exemple, gossos... amb una agressivitat molt en el període d'adaptació que t'hagin demostrat una agressivitat molt gran cap a tu o cap a la teva família. Aquí sí que dic, val, pots
aquí hi ha
tenir,
la línia.
Pots tenir dubtes de, ostres, on m'he posat, no? Però altres temes com destrosses o, ostres, hi ha maneres, hi ha solucions, hi ha, no sé, hi ha sortides. Hi ha sortides, però t'has de comprometre. Si no, no adoptis. És igual, deixa-ho córrer perquè faràs més mal. I a més a tu mateix, eh? Perquè ja, jo reconec que les persones que tornen als gossos es queden fetes caldo en general, eh?
No ho fan alegrament,
no,
normalment.
No, però bueno, estalviem-nos aquest mal, no?
Per tant, el quid de la qüestió és aquest compromís, eh?
Sí, jo penso
que són gossos amb motxilla, això està clar, venen d'una experiència traumàtica perquè han estat abandonats i, per tant, cal compromís i un esforç extra, no?
Un esforç i, per sort, cada vegada hi ha més ajuda i més, bueno, persones que et poden orientar amb l'adaptació i tot, però has d'estar també tu bé, o sigui... No sé, s'ha d'adaptar el gos i tu també has de tenir en compte que t'has d'adaptar a la nova situació familiar, al gos...
És mutu.
Sí, sí, però si no tens aquest compromís ferm, és molt possible que decaiguis, que et trenquis i, bueno, i al final doncs això es provoca un mal.
Avui hem estat parlant d'aquests retorns a les protectores quan un període d'adaptació no acaba de rutllar i hem acabat a l'origen de tot plegat, eh? Aquesta reflexió personal que cal fer i aquest compromís que cal adoptar perquè tot rulli. Neus Bertran, moltes gràcies per la reflexió.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí un mes hi tornem.
Sí, ens adéu. Veiem. Fins ara.
Closer to you, baby.
Amb Caroline Polachek i aquest Fly to You ens plantarem a les 11. Uns anuncis i de seguida el butlletí de notícies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.